Senyors i senyors, benvinguts a un nou espai, a un nou programa de la cara B del rock and roll. Hi ha polítics que volen més seguretat. Bueno, això seria la cançó d'aquesta sintonia que estem posant ara a la nova ràdio, a la cara del rock des de fa un munt de temps, que correspon a la sintonia El Robocop de Barry, una cançó que vaig gravar en un disc que es deia Políticament Juanxa ja fa 5 o 6 anys. Bé, històries a banda. Esteu sintonitzant, escoltant la cara del rock que s'emet cada divendres de 9 a 10 de la nit i repeteix el dissabte. Repeteix el diumenge de 6 a 7 de la tarda si no hi ha retransmissions esportives, que es diu. I bé, ja sabeu doncs, que a canvi d'aguantar la nostra tabarra gaudireu d'una obreta de rock and roll de tots els estils, totes les èpoques, tots els idiomes, totes les tendències i totes les dècades. I amb nosaltres tenim aquí a la cara del rock el nostre convidat, col·laborador il·lustre, el gran Jordi Villanueva. Com estàs, Jordi?
Pues molt bé, una setmana més amb tu a la cara del rock. I avui explicarem moltes coses al programa Efemèrides Musicals i farem un repàs a un disc important de la història del rock.
Recordeu que el senyor Xavier Villanueva té un dels Facebooks més complets de les efemèrides musicals, de notícies musicals, de celebracions, tant a nivell del rock and roll, del que sigui, no? De música disco, pop, etc., inclús de música clàssica, de jazz, de blues. Què es pots dir del teu Facebook, Jordi Villanueva?
Pues el meu Facebook és un racó, obro jo una porta a la història de la música.
Sí, sí, està molt ben documentat, eh?
Sí, sí, està molt ben documentat i intento explicar cada dia al Facebook el que passa i també el que ha passat al món de la història de la música. El que passa és que és tan llarg la història de la música que mai no s'acaba.
S'acaba mai, sí.
I tothom ha de seguir el Facebook de Jordi Villanueva.
I també recordeu que la cara del rock té un Facebook, que a vegades el tenim una mica descuidat, una mica retreçat, però també un Facebook perquè podeu escoltar els discos que punxem, que comentem en aquest programa, més o menys els discos, directes, els artistes, etc, etc.
I també hi ha pues, un grup que se diu La Cara B de Rock, que és també el mateix programa, que se fica a tots els programes de La Cara B de Rock. Si un dia us perdeu algun programa o no podeu escoltar-lo, podeu escoltar-lo aquí a través del meu Facebook també.
Sí, el Facebook Cara B del Rock, que hi ha un podcast que sintonitza doncs, amb tot això. Bé, i també hem de comentar que el Jordi Villanueva doncs, està preparant un programa per la nova ràdio, que es dirà Efemèrides Musicals, que s'emetrà una setmana. De què anirà el teu programa, Jordi? Serà el que estàs fent aquí, les col·laboracions que fas aquí, potser una mica més ampliades? Punxarem altres estils, altres que escoltarem a Efemèrides Musicals de Jordi Villanueva?
Pues el programa d'Efemèrides Musicals pues escoltarem pues, les efemèrides dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Farem un recorregut per totes les èpoques de la història de la música. Intentem fer un repàs curtet, però molt obert, molt ampli, sobre tots els successos que han passat pues, a la història de la música. Farem un recorregut molt ampli. Bueno, farem el que puguem, però intentarem donar al màxim el que pugui.
Doncs als amants del rock and roll i de les músiques en general esperem que canaletes al teu programa. Bé, doncs avui comencem amb un gran clàssic, perquè aquest el seu l'any 2019, amb tot el bo i el dolent que ha tingut l'any 2019, doncs coincideix amb moltes xifres arrodonides de 40, 50 aniversaris, i aquesta vegada sí, aquesta vegada doncs avui fem un especial Led Zeppelin 1969, va ser el gran any d'aquest grup, d'aquesta gran banda de rock and roll que en teoria al principi s'havien de dir The New Yardbirds, perquè estava integrat, bueno, el fundador principal era el Jimmy Page, que havia sigut guitarrista dels Yardbirds i músic d'estudi, i és una banda que es va fundar a l'any 68, però van debutar musicalment al gener de l'any 1969 i van treure dos discos. La primera cançó que tothom pot reconèixer del primer disc és aquesta que es deia simplement Led Zeppelin, o conegut com Led Zeppelin One, era aquesta mítica Good Times, Bad Times, el Led Zeppelin a l'any 1969 a la cara B
del rock.
Com sonava aquesta cançó de debut de Led Zeppelin, Good Times, Bad Times. Bueno, Led Zeppelin doncs, va ser un grup bastant trencador, va ser doncs, el que seria els Beatles més o menys als anys 60, doncs aquesta gent van aportar la música rock doncs, sí, doncs, com els Beatles per als anys, de cara als anys 70, perquè van debutar l'any 68-69, però realment va definir o van redefinir el que seria el so del rock dels anys 70 gairebé, eh? Aquest grup doncs, estava encasillat dintre dels grups de blues britànic, no? de nou blues britànic barrejat amb rock progressiu, potser amb unes gotes de psicodèlia, com Tenders After o Cream, però hi havia doncs, el paper de la guitarra que tenia molt de virtuosisme, evidentment doncs, tot això ho van xuclar del Jimi Hendrix. Encara així, el Jimmy Page, doncs, com que havia estat amb els Yardbirds, dels Yardbirds va sortir tota una saga, com van ser doncs, els Cream, també, i van passar grans guitarristes, com el Jeff Beck, que era del Jeff Beck Group, i el Jimmy Page doncs, està considerat dintre de la triada capitolina dels grans guitarristes britànics, és el Jeff Beck, l'Eric Clapton i el Jimmy Page, no? A més, com que aquest senyor de jove doncs, també havia sigut de productor, doncs, tenia moltes idees de fer servir l'estudi musical com un instrument més, com a banda de la guitarra. Per això, doncs, ja quan el va agafar el Peter Grant, quan el Peter Grant va ser mànager de Led Zeppelin, ja li va donar llibertat absoluta perquè produís els discos de Led Zeppelin. Ja se'n enfiava totalment del seu criteri musical. I, evidentment, doncs, Led Zeppelin doncs, va ser una banda de rock progressiu, per ja amb blues, que fotia doncs, gairebé la mateixa canya que la Jimi Hendrix Experience, que els Cream, per exemple, no? A nivell de bateria, de baix, un superguitarra, o que es diria posteriorment Guitar Hero, un gran bateria supercanyero John Bonham, que està considerat junt al Kate Moon dels Who com el millor això, bateria del rock, i un gran baixista, també el John Paul Jones, que també era músic d'estudi, gran baixista i teclista, perquè també tocava el teclat en moltes cançons de Led Zeppelin, com a, bueno, doncs com també una peça indispensable i també de jove doncs, havia sigut músic d'estudi del Jimmy Page i que per això es coneixien i es van juntar per fer de New Yardbirds, quan el New Yardbirds va anar plegant, quan els antics Yardbirds van anar plegant tothom, per lo que fos, i només quedava gairebé el Jimmy Page, que era el guitarra substitut del Jeff Beck, me sembla, o del Eric Clapton, no me'n recordo, era l'últim que va entrar. Doncs ell volia seguir amb el nom de Yardbirds perquè tenien el contracte signat amb la discogràfica que fos, no me'n recordo, però com que va canviar totalment, ja no quedava ningú dels Yardbirds fundadors, dels Yardbirds originals, doncs va decidir canviar-se a New Yardbirds. Finalment es veu que estan a l'estudi de gravació, doncs com es veu que van convidar el Kate Moon, que era col·lega personal seu, i quan va sentir el so de com petava aquest disco, aquest proper disco que es va gravar l'octubre del 68, que petava com un dirigible, com un Zeppelin en flames, doncs d'aquí se'ls va ocórrer el nom de Led Zeppelin, que vol dir doncs, Zeppelin caigut, no? Zeppelin que cau. Per això a la portada hi havia doncs, un Hindenburg cremant-se, que va ser aquella foto històrica d'aquella nau, que inclús han fet pel·lícules i novel·les, que feia la travessera de Berlín a Nova York abans de la Segona Guerra Mundial i va caure en flames i tot això. Bé, doncs tornant a la música de Led Zeppelin, faltava un ingredient, i això és el que va veure el Jimmy Page. Vull dir, per fotre canya de veritat, necessitaven que un guitarra fos com a guitarra o fos com el Jimi Hendrix, que en aquest cas ho feia el Jimmy Page, un baixista que fos com el Jack Bruce de Cream, que per això doncs, van agafar el d'això, aquest noi, com he dit abans, el John Paul Jones, i que un bateria fos tan canyero com el Kate Moon, dels Who. Per això van agafar el John Bonham, però els faltava una peça bàsica que era la veu, que la veu fos també tan canyera com la resta dels instruments, cosa que no passava amb els Cream o amb el Jimi Hendrix Experience, perquè les veus eren més normals, no eren veus tan canyeres, tan cridaneres, tan agudes. I per això doncs, van pensar, doncs, faltava una veu com el Janis Joplin, per això van agafar el Robert Plant, doncs, que era un paio que tenia una veu, un timbre de veu superagut que ja caracteritzaria les futures veus de heavy metal que va haver, o de hard rock dels anys 70. Vull dir, un grup de heavy metal o hard rock dels 70 que s'apareixés, doncs el cantant hauria de tenir aquest timbre de veu com a mínim, com va passar després amb Brian Gillan, amb Deep Purple, o l'Ossius Burnham, Black Sabbath. No era el mateix, però realment aquests quatre fonaments d'un baixista, un bateria, una guitarra i una veu supercanyeres, que la veu fos gairebé com el Janis Joplin, doncs era el que va assentar les bases del hard rock o el heavy metal primitiu. I bé, doncs seguim parlant d'aquest disc. Abans de punxar una altra cançó, què més ens pots dir d'aquest primer disc de Led Zeppelin de debut, Jordi? Espera un moment, que te'n pujo ara.
Sí, que el primer disc de Led Zeppelin es va publicar el 12 de gener de l'any 1969. Va sortir a la venda com Led Zeppelin volumen 1. El primer disc de la banda britànica va revolucionar el rock. Va estar conformat amb 9 temes entre els que ens trobem influències molt variades. Partint de blues, també ens trobem el rock, el soul, el folk i músiques tradicionals com el celta o l'indi. També us podem explicar que l'origen de Led Zeppelin va ocórrer l'any 1968. Jimmy Page estava donant un carpetàs als Charles Best i va buscar músics per a un nou projecte. Llavors amb ell se va unir el Robert Plant i el seu amic, el bateria John Bonham, com quien van coincidir amb The Band of Joe. Posteriorment se uniria el bassista i multiinstrumentista John Paul Jones, a qui Page va conèixer a les seves sessions d'estudi. Així mateix, a l'agost de 1968, Led Zeppelin va tancar la seva mítica formació oficial amb Page, Plant, Jones i Bonham. El grup va deixar patent que durant els seus moments entre ells. I així mateix, també amb el nom provisional de Charles Burns, van retomar la seva gira que tenia programada per Escandinàvia. En ella van polir tot el material que tenien preparat i també van donar forma al que seria el seu àlbum debut. si vols, escoltem una cançó del primer àlbum de Led Zeppelin.
Sí. Han punxat una. Com que estem parlant de l'origen del grup, que era, que tirava molt cap, a, cap al blues, escoltem una mítica peça que tenia un so de blues, que es deia I Can Quit You Baby, que em sembla que era una versió d'un bluesman antic, ara no me'n recordo, ja ho mirarem ara, mentre escoltem la cançó, era aquesta mítica I Can Quit You Baby, jo no puc deixar-te nena, que seria el Led Zeppelin a l'any 1960, no, l'escoltem-la ara mateix.
Sí, sí, l'escoltem, l'escoltem.
El que seria doncs, el paradigma del, del blues rock, de blues britànic, el nou blues britànic que deien, de la segona meitat dels anys 60, a Anglaterra, barrejat amb rock progressiu. I això era doncs, l'experiment aquest que va... Evidentment, la producció de Jimmy Page va ajudar molt a que sonés tan diferent a la resta de bandes que havia hagut fins llavors. I això sí, una anècdota que es diu, s'explica que el Jimmy Page, doncs, per gravar aquest primer i segon disc, va fer servir un ampli molt petit, un ampli gairebé de 20 o 30 watts, que sonava així amb un so molt escardat, que molta gent pensa que feia servir amplis gegants per gravar. No, no, es veu que amb aquest disc, doncs, per anar, com que havien d'anar d'un lloc cap a l'altre, feien servir amplis petits, sobretot el segon. I és així, el primer disc també es va ser gravat amb un temps rècords en 30 hores. Es veu que hi havia tan bon rotllo dintre del grup, es veu que eren quatre grans músics que estan tots al mateix nivell, també se van caure personalment bastant bé, van assajar tant que gairebé quan van anar a gravar l'estudi, doncs en 30 hores van fer aquest increïble disc que deia Led Zeppelin, l'any 1968, I Can Quit You, Baby.
I can't quit you, baby. So I'm gonna put you down for a while. I said, I can't quit you, babe. I guess I got to put you down for a while. Since you messed up my happy home. Well, know it hurts me deep down inside. Oh, when you hear me moaning and groaning, babe, you know it hurts me deep down inside.
Bé, doncs aquesta seria la versió original de Willie Dixon. No me'n recordava qui era l'autor de When Could You Baby, que Led Zeppelin els la va fer encara més famosa. I una versió del Willie Dixon, del famós bluesman Willie Dixon, que havia també composat la mítica Backdoor Man dels Doors, també la del Little Red Rooster, que també van versionar els Rolling Stones i també ha versionat un munt de gent del, del món del rock and roll. I evidentment doncs aquesta I Can't Quit You Baby, doncs el Led Zeppelin doncs gairebé també se la van fer seva. Escoltarem ara una altra cançó que a mi és de les que més me va impressionar del primer àlbum de Led Zeppelin, que era doncs una mena de power ballad, que es podia considerar com la primera power ballad de la història del rock and roll, o heavy ballad, no? Que després van tirar tant els Deep Purple, els Scorpions, Bon Jovi, etc, etc. Però el més intrigant és que és una cançó molt poderosa, eh? Una power ballad d'aquestes supercanyera, però que em sembla que tot el rato sona la guitarra acústica. Eh? Fa solos i fot riff i fot canya amb la guitarra acústica, el Jimmy Page, gravant-la d'una manera que soni tan canyera com una guitarra elèctrica. Què més es pot dir d'aquesta cançó? Baby, I'm Gonna Leave You, és el títol que posem. Abans I Can't Quit You, Baby, que no puc deixar-te, nena, i Baby, I'm Gonna Leave You, tampoc... aquí és al revés, aquí et vull deixar, una cançó d'amor, Baby, I'm Gonna Leave You. Doncs què es pot dir d'aquesta cançó? Espera un momentet, ara, sí.
Sí, de la cançó Babe, I'm Gonna Leave You, te puc explicar-te que Robert Plant i Jimmy Page les va agradar moltíssim la versió de John Baez d'aquesta cançó. I sembla ser que desconeixien el seu origen i els Led Zeppelin van fer pues, els seus apanyos, els seus arreglos, i van fer pues, la cançó que va ser composta per Ann Brenson, una cantant de folk que després va reclamar com a autora dels drets d'aquesta cançó.
Ah, sí, vaja, no sabia que també era una versió. Bueno, la Zeppelin va fer uns arranjaments, o sigui, era una cançó de cantautora folk que ja la versionava la John Baez.
La John Baez, caram. I també, també lo va reclamar...
Això sí que no ho sabia, Jordi, això sí, realment... Sí. Sabia que el Baby Gonna Leave You... Baby, baby era del Willie Dixon, però me pensava que aquesta Baby Gonna Leave You era seva, totalment seva. No, sí. Ara veig que no, que el títol de crèdit posa el nom de la coautora, no? L'Anna, aquesta Anna Bradley o...
Ann Brenson.
Això, sí.
Ann Brenson. Sí,
perquè jo el disc, el CD que tinc, és un CD remasteritzat de l'any 95, sí, posa Jimmy Page. Tradicional, arreglos Jimmy Page, posa tradicional, arranjament Jimmy Page, vaja, vaja.
Sí, però,
en canvi, a la Wikipedia del disc ja parla d'aquesta... Anna Wilson es diu.
No, Anne Brinson.
Wilson.
Anne Brinson. Vale. I sé que és la cantant de folk que va reclamar pues, com a autora dels drets d'aquesta cançó.
Sí, aquí posa, Anne Bredon. Sí. Anne Bredon, vale, mirem qui és aquesta.
I que va cobrar pues, els royalties d'aquesta cançó, clar. I la cançó que dura de més de 6 minuts, la cançó que estem escoltant, va començar de manera suau, amb uns arreglos de guitarra i amb la veu de Robert Plant. I això, amb la composició de John Bonham, i que va estar molt pegat a la bateria. La veu de Robert Plant es va cantant a mesura de que la cançó va allargant força.
És una meravella sònica, eh?
Escolta,
una cançó, una passada.
I tant, sí. Tant una passada. Pues això, que resumint, que Babe, I'm Gonna Leave You és una cançó original d'Anne Brinson.
Doncs la posem ara mateix, I'm Gonna Leave You, però la versió de Led Zeppelin de l'any 1969.
Aunque Led Zeppelin lo van versionar.
Sí, sí.
Baby, baby, woman, I know, feels good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow, yes, yeah. We're gonna go walking through the park.
Ara, si us sembla bé, posarem una versió de la, Joan Baez, del Baby Gonna Leave You, que també és bastant interessant, allò. Ja que estem a la cara del rock, ho aprofitem tot, com el, pernil, no? Ai, com el tocino, no?
I tant, i tant.
No és que s'assembli massa, però bueno, té un aire, no? Tu t'imagines, Jordi, a la Joan Baez cantant heavy metal, com la Zeppelin o com la Janis Joplin?
Ui, ui.
Bueno, anem cap a una nova cançó, que també d'aquest disc de debut del Led Zeppelin, que va portar polèmica, eh? Vull dir, aquest grup, doncs, van tenir polèmica també amb la portada, perquè la vídua del Zeppelin, el que havia inventat els dirigibles aquests, doncs, no va deixar de fer servir el seu nom quan, quan van actuar, quan van fer una, gira per... em sembla que per Dinamarca o per Holanda o així, i els hi va prohibir, els va dir que els demandarien, i el, encara així, encara que li van, la van portar a l'estudi de gravació i tal, doncs perquè havia sigut uns bons nois, quan va veure la portada del disc, que era aquest Zeppelin o Hindenburg, aquest en flames, doncs realment se va emprenyar del tot i els hi va prohibir fer servir un nom. I ells, quan va fer aquesta gira pel nord d'Europa, van tenir que canviar el nom de Yardbirds, de New Yardbirds, una altra vegada. Bueno, les coses que passen al cara del rock. O sigui que la portada polèmica, el Robert Plant no podia posar el seu nom com a coautor de les lletres perquè tenia signat un altre contracte amb una altra discogràfica. Per això totes les cançons surten com si les hagués composat el Jimmy Page, el Jones o el Bonham, i el Robert Plant no podia sortir. I aquesta cançó que escoltem ara, que també era una versió del Willie Dixon, perquè Willie Dixon doncs, va ser un bluesman que va ser una gran font d'inspiració per músics britànics o americans dels anys 60, doncs era aquesta, You Shook Me, que aquesta cançó doncs, abans ja l'havia gravat el Jeff Beck Group, que era doncs, una superbanda que estava integrada per, també pel guitarrista dels Jarvis, l'altre, el Jeff Beck, amb el Rod Stewart, de cantant, el Ron Wood, de baixista, el futur guitarra dels Rolling Stones, que també va estar Faces, i més algun bateria, no sé si el Cozy Powell o algú d'aquestos, o el Carmine, no sé qui era exactament, eh? Però això sí, es veu que en entrevistes que han fet posteriorment els membres de Led Zeppelin, sobretot el Jimmy Page, diu que per fer el so de Led Zeppelin es va inspirar bastant amb el Jet Beck Group, d'aquesta fusió de ritme amb blues amb canya, eh? I tenint una veu també resposa canyera com el Rod Stewart, perquè aquí veureu que el Rod Stewart doncs feia gairebé com de Robert Plant, però evidentment no, el Rod Stewart no és un cantant de heavy metal a l'ús o de hard rock, és un cantant de rock and roll, de balades, de balades, de lo que vulgueu, de pop, de música, disco, però no és un cantant, i aquí el pobre no es tirava de gola, que crec que després de cada concert devia quedar afoni, que no podia parlar durant una setmana. I bueno, Led Zeppelin, el Jimmy Page, volent o sense voler, potser va agafar aquesta idea del Jet Beck Group i la va acabar polir. I evidentment, el Jet Beck potser és millor guitarrista que el Jimmy Page, s'ha dit, eh? Però el Jimmy Page era millor productor. Escolteu aquesta versió i després posarem la de Led Zeppelin. You shut me all night long. The way that you let me out, you mess up my happy home. You know you love me. Què més es pot dir d'aquesta cançó? La versió de Led Zeppelin, també.
Sí, sí. Pues la cançó que You Show Me és una cançó de blues que va ser composada per Willie Dixon i J.B. Lenor, que va posar la veu Muddy Waters l'any 1962. Al seu moment va ser criticada perquè per la versió de Jeff Beck per l'àlbum Through. Segur que Jeff Beck va acusar a Led Zeppelin de copiar la idea de la cançó. Uh-huh. I You Show Me, segur que va acabar malament l'amistat entre Jeff Beck i Jimmy Page, que per culpa d'aquesta cançó doncs van trencar la seva amistat. La cançó You Show Me, amb la veu de Willie Dixon, versionat per Led Zeppelin.
Sí, sí. I també aquesta cançó, bueno, doncs la versió del Jet Beck Group apareix al seu primer disc, que es deia Through. Doncs escoltem ara, com Déu balla, sí, la versió del Led Zeppelin, eh?
Sí, escoltem la cançó.
És la track número 3.
Sí, aquest clàssic de la història de la música, You Show Me. You shook me all
Mare meva, quin gran tema de blues britànic, eh? De la nova una fornada de blues britànic que va haver a finals dels anys 60, que aquí ja era, doncs, se barrejava, eh? Psicodèlia, blues i sobretot rock progressiu dels Led Zeppelin. Bueno, Jordi, ara doncs, anem als apartats efemèrides musicals, que només hi ha temps de comentar una. Quina efemèrida ens pots dir avui, Jordi?
Sí, pues la efemèride musical que puc comentar avui és la de la banda de Police, que van enregistrar...
La policia, precisament, sí, perdona.
La policia, sí, sí. Que van enregistrar la cançó Walking on the Moon, i precisament la cançó Walking on the Moon la van gravar al Kennedy Space Center de la NASA, als Estats Units. Els membres de la banda se van ajuntar dintre de la nau espacial enmig de la cançó, interconant imatges amb la NASA, i Sting i Andrew Summers tocant la guitarra en el videoclip, i Stewart comprant... golpejant les banquetes al cuete lunar Saturno 5. La cançó, pues, un clàssic de la música, un clàssic que mai no passa de moda. Sí. Escoltem a la clave de rock de Police.
Police, em sembla que van ser de l'any 78, no?
De l'any 79.
79, això.
Police, Walking on the Moon.
Walking on the Moon.
Escoltem-la. Un clàssic a la clave de rock.
Giant steps are what you take, walking on the moon.
evidentment no podem obviar aquesta cançó del primer disc de Led Zeppelin. Si estem fent un programa especial sobre Led Zeppelin, sobre el primer disc de Led Zeppelin, no podia faltar aquesta gran cançó, aquesta gran rock and roll dels més canyeros que es va gravar en aquesta època, que es titulava Communication Breakdown. Si em permeteu, Jordi, la tornem a posar.
Està la cançó.
La tornem a posar, Communication Breakdown.
Sí, t'heu escoltat la cançó.
Un gran riff per una gran cançó, Communication Breakdown. Led Zeppelin, l'any 1969.
A la clave de rock.
Bé, i a més aquest solo tan espectacular del Jimmy Page, ens acomiadem de la cara B del rock d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos.
I també per seguir-nos a la cara B del rock els divendres de 9 a 10 del vespre i els diumenges de 6 a 7 de la tarda.
Bona nit i salut, força rock and roll. Bona nit, Jordi.
Bona nit a tots.